10 i 18 minuts. Eva, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Això de Carles Puigdemont va ser cosa teva? De trucar allà i dir, escolta, que pot venir?
Bueno, va ser una mica com aquella altra ràdio que... No, és broma. Segur que tots els que estan escoltant saben de què va el tema.
Sí, sí, sí. No, no us veu haver de fer passar per ningú.
No va ser necessari. Des de presidència de la Generalitat estan molt oberts a propostes d'aquest tipus, això sembla, perquè recent incorporat el president doncs va acceptar la nostra invitació, per tant...
S'ha de passejar.
Bueno, contents que ens acompanyi en aquesta 25a nit de l'empresa, que també doncs és un acte...
29 d'abril,
Hotel Malià Sitges. El més destacable sí que és la presència del president Puigdemont, l'entrega de premis a DEC, com ja és habitual, i també doncs, que serà la primera nit gastronòmica amb diferents tastos de productes del territori i amb la implicació de diferents ens com Terra i Taula o altres restaurants del territori. Per tant, bueno, un conglomerat que estem segurs que agradarà a tots els assistents.
Encara hi ha temps de presentar les candidatures de...
No.
Es va tancar abans de Setmana
Santa? Es va tancar a finals de febrer. Ara s'està acabant de recuperar tot el material perquè el jurat pugui valorar. I justament el proper dilluns és la reunió del jurat que el veredicte, val a dir que jo sempre que tinc oportunitat ho dic, es fa públic el dia de la nit de l'empresa. Per tant, els guanyadors no saben res fins al dia de la nit de l'empresa.
D'acord. L'agenda de la DEC, per no fer-la al final...
Ho avancem. Jo m'havia notat precisament de parlar de la nit de l'empresa, no vull deixar-me d'anomenar els
patrocinadors... No per caprici.
Els patrocinadors amb els que contem durant la nit de l'empresa, que són Coral Transports i Estocs, Mutua Penedès, Rem Guitar i Sage, i empreses col·laboradores com Enxanet, Auren, Casa Matller, Estela Barcelona, Prot Energia, Prismian, Richmond, Cia Biosca i Vilanova Park... Tot aquest seguici d'empreses encara està obert a que se n'afegeixin més, només cal que us informeu al 902-106-700 i crec que està tot dit.
Està tot dit?
Bueno, aquest vespre també tenim l'Assemblea General de Socis, però com que és un acte...
Què és el que vas a preparar a l'Assemblea?
Ara me'n vaig a preparar a l'Assemblea.
Unes pastes
però
et
deixo
això,
en molt bones mans. Vinga. Amb la Maribel Calzada, Calzada Assessors, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També ens acompanya Blanca Pedrós, que és advocada i traductora jurada, bon dia, benvinguda també.
Bon dia, gràcies.
I Sandra Marcel, d'Estilíssim, imatge personal i corporativa, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, gràcies.
I em quedo una estoneta i després.
Fas molt bé,
Tu deixa un micro.
Sandra, bon dia.
Bon dia.
La Sandra es dedica al món de l'estilisme?
Concretament és de l'assessoria d'imatge personal.
Entesos.
I també aplicada al món de les empreses. Us explico?
Sí, i sobretot tu com a empresària o com a emprenedora, quan comença aquest projecte, d'on venies, què havies fet abans?
Jo venia del món de la consultoria de recursos humans, inicialment. El meu primer contacte amb el món empresarial va ser a la consultoria de recursos humans, com a consultora d'una empresa de treball temporal a Barcelona Ciutat. Després em vaig passar a la banca comercial i farà qüestió de 4 o 5 anyets vaig compaginar la banca comercial amb una de les meves passions, que és l'assessoria d'imatge, la comunicació, la moda, l'estilisme, i tot això implementat en les empreses, o col·lectius de persones i empreses.
Parèntesi només.
Sí, sisplau.
Banca comercial, exactament, per definir-ho d'una forma... Pot resultar una obvietat, banca comercial què és?
Sí. Concretament estava en un departament d'assessoria de banca privada. Tenia una cartera de clients, d'uns 100 i escaig clients, i assessorava sobre les inversions que havien de realitzar.
D'acord. És a dir, productes específics per inversió, per privats. Sí. D'acord.
Però això...
Això és el meu passat,
i que em va ensenyar moltíssim, i on la imatge personal era molt i molt important per la feina que
feia. I no ets la primera ni la segona que arriba amb un projecte d'emprenedoria personal després d'haver passat per una àrea de recursos humans.
Sí, correcte.
I amb totes les experiències que pot haver portat als períodes especialment difícils. Per aquestes àrees, no? Total, que arrenques un projecte personal des de fa quan?
El tema de l'assessoria d'imatge ja fa anys que m'hi dedico, però implementada a les empreses des de l'octubre de l'any passat, que estic al Centre d'Empreses Creatives d'aquí de Sitges.
Entesos.
Que és un centre que pertany a l'Ajuntament de Sitges.
Exacte.
I en el que s'han de presentar un pla d'empresa i de més, i et fan la concessió de l'ús d'aquest despatx. És un espai coworking, de treball compartit, cadascú de nosaltres, de professions liberals, diguem-ne, doncs té un despatx propi, i després tenim sales de formació o espais comuns que hem de compartir. Hi ha algun fotògraf, o ara fins fa relativament poc temps érem dos o tres despatxos només, però ara s'han acabat d'ocupar els dos que quedaven lliures, i també s'aprofiten sinergies entre nosaltres. Vull dir que animo a tothom a que les properes convocatòries, si és que n'hi ha, que això ja ho veuran a la pàgina web del nivell 10, doncs que puguin accedir-hi. Tornant a la, sí, a la imatge personal, des de l'octubre de l'any passat que estic en el despatx. Tinc clientela de Barcelona, i ara el meu objectiu, doncs, és prospectar tota la zona del Garraf Penedès, a nivell de particulars i a nivell d'empreses. Les meves línies de negoci són tres, bàsicament: els serveis orientats, com acabo de comentar, particulars, els serveis orientats a les empreses o a col·lectius, i la formació en matèria d'assessoria d'imatge. I us demanareu, espero que us demaneu, però en què consisteix això concretament d'imatge personal? Perquè se'n sent molt a parlar, és una cosa molt novedosa, potser més a les grans ciutats, que sí que està molt implementada, potser hi ha gent que pensa que és una cosa dels polítics, no? De les campanyes publicitàries dels polítics de l'Obama, no? Allò... No, és a dir, jo sóc de les que té el parer, i m'agradaria que transmetre-ho a vosaltres, que la imatge personal forma part de la persona, i que pot haver-hi imatge personal, i que s'ha de saber gestionar aquesta imatge en totes les persones, perquè totes les persones transmetem una imatge, conscient o inconscientment, ens agradi o no ens agradi.
No té a veure necessàriament, encara que sí, amb la forma de vestir o amb la forma...
Sí, també.
Però no totalment.
Sí, però no única i exclusivament. És a dir, jo considero la imatge personal com una eina més de comunicació. Igual que jo estic parlant ara amb vosaltres i comunico el meu missatge a través de la comunicació verbal, existeix un món de la comunicació no verbal, inclosa també la veu, la veu com a tal, que forma part de la imatge personal. És la nostra carta de presentació.
En canvi, estem en una època d'explotació de la imatge personal.
Sí.
Vaja, diríem que en tots els àmbits, i gairebé diríem que en totes les situacions, per no dir que en massa situacions fins i tot. Home, que cadascú amb ell mateix, diguem, s'explota des del punt de vista de la pròpia imatge.
Es ven. Es genera una marca personal.
O intenta generar-la.
Intenta, amb més grau d'èxit o no, això també.
D'acord, perquè això dels selfies és intentar generar una marca personal?
Per mi, no.
No.
Per mi no. Bueno, i a més, si és en el món de les empreses, jo no veig estrictament necessari fer-se selfies. És que estem parlant d'un nivell de... A veure, una altra cosa és que siguis una model, per exemple.
Ho pregunto per si a vegades pot haver aquesta sensació de dir, no, com més surti, com més aparegui, com més fotos i com més tot. No necessàriament.
Sempre ha d'haver-hi un equilibri, sempre, o sigui, en la mesura, de l'equilibri està realment l'elegància, per exemple, no? O, bueno, ara tornant sí, al tema, si em permets, de la imatge personal, perquè així és que quedi ben clar, són quatre els components de la imatge personal: l'aparença externa, d'acord? I aparença externa n'entenem com la indumentària, amb els complements, els accessoris, etc, etc, el pentinat, el maquillatge, els homes, doncs, la barba, etc, etc.
Aquesta és la imatge que tindríem més interioritzada, no?
Sí.
És a dir, l'aspecte de la imatge personal físic que tindríem més interioritzat.
Correcte.
De tota la vida, eh?
Correcte, que podria arribar a ser el que pot arribar a ser més frívol, però que no ens quedem només en aquest nivell.
D'acord.
De l'aparença externa. Després, per altra banda, tenim l'expressió, entesa com a expressió, com la comunicació aquesta que hem comentat, no verbal, doncs la postura, els moviments de translació, els de projecció, la veu, per exemple, també, que és el tercer dels elements, que es treballa també la intensitat. Bueno, vosaltres, com a locutors de ràdio, evidentment, segur que feu exercicis.
No pensis. No,
bueno, doncs, amb la pràctica ja exerciteu.
Ara he fet comunicació verbal, també, amb aquest no pensis. És igual. Però t'entenem perfectament. Sí,
llavors tenim l'aparença externa, l'expressió del corporal i també facial, la veu, la intensitat, el to, la modulació, el timbre, el registre, etc, etc. fins i tot els silencis, no? els silencis estratègics també que es poden arribar a treballar. I el quart dels components són les habilitats socials o el protocol, que nosaltres ho treballem a través del protocol social i o empresarial, que també hi ha protocols empresarials en la majoria de...
Tot allò que formaria part de la convenció social, per dir-ho així.
Sí, exacte.
Blanca, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Una advocada suposo que d'alguna manera també necessita... dominar determinats recursos per a fer valer els seus arguments, no?
Sí, evidentment, és molt important. Sí, sí.
Què és ser traductora jurada?
Què és ser traductora jurada? Ser traductora jurada significa tenir un títol que s'atorga fent uns exàmens. Per exemple, en el meu cas, jo soc traductora jurada de francès pel Ministeri, de català per la Generalitat. Per exemple, aquest títol de francès era un examen a Madrid que érem 500 persones i el vam aprovar 5. Per tant, has de tenir un nivell realment molt, molt bo.
Ara ens hem mirat tots una mica. I hem fet expressió corporal.
Expressió facial.
D'acord. Sí. I suposo que és aquest títol que acredita que aquesta traducció respon i que pot ser utilitzada com a prova legal en qualsevol moment, no?
Exacte, sí. Les traduccions jurades són les traduccions oficials, per entendre'ns. Són traduccions fetes per una persona qualificada i amb un certificat de veracitat i de fidelitat amb el document original.
O sigui que allò que diuen els italians de traduttore, traditore, no vindria a ser el cas de les traductores jurades, eh?
En principi no.
En principi no. Com arriba la Blanca, bé, a la seva professió? Ets advocada?
Sí, jo sóc advocada, sí. Sóc advocada especialista. De fet, tinc tres activitats professionals.
Vinga.
Activitat número 1, advocada especialista en temes internacionals. Activitat número 2, com comentaves, traductora jurada. I la tercera, que és més recent i que em fa molta il·lusió, és professora d'universitat. Soc professora associada de Dret Internacional Privat a la Universitat Pompeu Fabra.
Això, quan es diu així en veu alta una cosa darrere de l'altra, suposo que més d'un ja deu trencar uns quants tòpics.
Quin tipus de tòpics?
Doncs el tòpic que estem segurament tots pensant, sí? I que algú a casa seva diu dir, caram, aquesta dona, carai, no? Quantes coses. Ho dic amb tot el respecte i amb tota la consideració, però no sé si en algun moment això ha propiciat alguna conversa o alguna reflexió o algun comentari en la vida de la banca.
Però et refereixes...
Això de dir, caram, quantes carreres, quantes coses, quant moviment, quina...
Però et refereixes a títol de persona o en relació amb temes de gènere?
En relació amb temes de gènere.
Ah, val, perquè com que ens heu convidat a un grup de dones empresàries
i
professionals...
Ha coincidit així, però i evidentment també us preguntarem, si d'alguna forma, en el cas de la Sandra, si la seva àrea de negoci està sempre molt vinculada a l'àmbit femení o no, o no, o en el cas de la Blanca, si veritablement arriba un moment en què dona aquella certa sensació que una s'hagi de, no sé si dir, que de defensar una mica de les seves pròpies capacitats.
Sí, a veure, sí que... És que precisament t'ho comentava per veure si anaves per aquesta
banda. La Maribel apunta també, que va fer.
Doncs sí, per la sensibilitat amb els temes de gènere, no? Doncs jo penso que sí, que realment quan ets una dona i tens unes capacitats i estàs amb uns nivells professionals, no?, profuns, interessants, etc. Sí que és veritat que de vegades quan estàs... Jo, per exemple, com que em dedico al dret internacional, estic molt en congressos, i sí que m'ha passat de trobar-me amb grups de persones, doncs el típic, no?, amb una pausa d'un congrés, amb un còctel, tal, i que els homes, segons com, no saben com relacionar-se amb les dones que estan en aquest mateix cercle, d'alguna manera, no?
Llavors, que queden descol·locats per...
A veure, jo penso que hi ha com diferents actituds, eh? O sigui, jo els he anat una mica autoclassificant.
Llavors, la cosa és que ara no es nota tant.
Potser sí que és veritat que és més subtil, però sí que, tornant al que deia la companya amb el tema de l'actitud i del llenguatge no verbal i les coses que detectes, no? Sí que veus, hi ha alguns homes que no estan encara acostumats i segons com, no sé, no saben molt com relacionar-se amb tu, no? En canvi, n'hi ha d'altres, doncs, que et tracten amb tota naturalitat, i després també hi ha el tercer grup, que són els que tenen com una mena de sorpresa positiva, no? Que és com si subconscientment no...
D'acord, és a dir, que s'alegren que estiguin passant aquestes coses,
sí,
no?
Sí, que tenen com curiositat, o sigui, hi ha com diferents patrons de
Això és una qüestió generacional o no? Per aquells que diuen, no, això és que eren els pares i els avis, i no, resulta que no.
En teoria sí, però a la pràctica, almenys la meva experiència personal és que no, que hi ha gent de totes les edats. O sigui, jo he estat parlant amb homes de 60 i pico anys, notaris, en congressos, superagradables, superrespectuosos, i que et parlen de tu a tu de forma totalment professional, sí. I he vist també joves que tenen actituds, o sigui, que no té per què coincidir necessàriament l'edat amb l'actitud.
I sí. Això deu voler dir sí. Moltes coses també, no?
Sí, la veritat és que sí. Jo penso que lamentablement avui en dia hi ha una mena de rebrot no? De determinades actituds, inclús entre la gent jove entre si, eh? O sigui, allò, el noiet jove que controla molt a la noieta, no? A la novieta, la novieta que se'n va al Zara i se'n va al provador, es fa el selfie i l'envien al noviet per WhatsApp perquè li doni l'aprovació abans de comprar-s'ho. O sigui, coses de les nostres àvies, per entendre'ns, amb un altre format tecnològic,
sí.
Però que la veritat és que es fareix bastant. I al mateix temps també veiem altra gent que tot el contrari. O sigui, que jo penso que estem en un moment de transició i que com totes les transicions a la història són moments estranys una mica, no? Amb coses a diferents velocitats, en un sentit i en el contrari, llavors estan passant moltes coses, penso.
La Blanca va començar de passant, com tants advocats, en
no,
un despatx o no?
No, jo, per orgull i per convicció, vaig començar cobrant.
vaig començar cobrant.
Cobrant. 125.000 pessetes concretament. Encara me'n recordo no,
home,
que Déu, era...
Fa quant d'això?
Doncs mira, el 97.
Home, no està malament, no?
El 97. Jo me'n recordo que havia acabat la carrera, tothom començava, com tu comentaves, de passant sense cobrar, o si no, tothom també començava a bancs i caixes a finestreta, no? Però fent una feina poc interessant, diguéssim, a nivell jurídic. I en canvi jo em vaig plantar, i per sort, com que havia, a part de fer dret, havia estudiat tants idiomes, en parlo 7, em van contractar en un despatx, concretament de patents i marques. I vaig estar 4 anys fent patents i marques. I després,
7 idiomes, quins són?
Sí, català, castellà, francès, anglès, alemany, italià i una mica de rus. Sí.
I somriem gràcies. Per no dir, caram, quina dona en 7 idiomes, eh? Vinga.
Sí.
Però és que també ens ha cridat molt l'atenció per aquells que diuen, no, és que el primer que volen és cobrar.
Qui?
Tantes persones i empresaris que quan ve algú a demanar feina queixen, com a, diguem-ne, una de les queixes recurrents és, és que només pensen en cobrar.
Sí.
I en canvi, en el cas de la Blanca, ella tenia molt clar que qualsevol feina o l'inici de l'activitat professional ja havia de ser remunerada d'entrada.
Sí, perquè jo anava
va costar fer entendre això?
No, de fet, o sigui, com que el despatx necessitava algú amb dret i, a més, amb idiomes, ells mateixos ja buscaven algú més qualificat, que no pas només una persona que va de sortir de la facultat sense cap altra cosa més afegida, i, per tant, ells ja oferien un lloc de treball remunerat i el van posar a la borsa de treball del Col·legi d'Advocats. Jo em vaig presentar a la borsa de treball del Col·legi d'Advocats, ens van posar en contacte, entrevista,
doncs,
proves i contracte.
Afegim una darrera qüestió, abans de passar a la Maribel.
Sí.
En aquesta vida la gent s'ha de preparar.
Jo penso que sí, perquè després...
Preparar vol dir preparar molt.
Sí, jo penso que sí, que és molt important, i que és molt important també fer una formació continuada. Jo ara mateix, per exemple, tinc la doble experiència com a advocada sobre el terreny en temes internacionals, o sigui, amb contractes, amb reconeixement i execució de sentències estrangeres, temes immobiliaris, successions, etc. I en tots aquests temes, al mateix temps, també ho veig des del punt de vista acadèmic, primer assistint jo a formacions i ara també donant classes a la universitat. I per tant, al veure els dos punts de vista, el teòric i el pràctic, te n'adones de la importància realment de la formació. I també te n'adones de la importància d'estar també en els dos llocs al mateix temps. Perquè la part acadèmica et permet estudiar contínuament, aprofundir en els temes des del punt de vista teòric, i la part pràctica, evidentment, et permet veure com es tradueix això a la pràctica, és a dir, no només estudiar i aplicar, per exemple, reglaments europeus, convenis internacionals, etc., sinó també veure l'altra part, no? La part sobre el terreny.
Hem vist des de la teva perspectiva, també de professora ara,
sí.
L'alumnat està preparat? Ho dic en el sentit de si veus actitud, si veus...
Doncs jo penso que, igual que amb els altres temes que hem comentat, hi ha de tot. És a dir, veus gent una mica que va més a poc o que tenen una mentalitat potser una mica infantil, per dir-ho d'alguna manera, que a mi en alguns casos m'ha sobtat una mica en relació a quan jo estudiava
sí,
la carrera.
No, per això ho pregunto.
Sí, és a dir, per una banda hi ha determinades persones que estan amb una mentalitat potser molt escolar i no tan universitària comparat amb quan jo vaig estudiar, que realment et buscaves la vida, estaves en barracons, havies d'aconseguir els apunts, tot era molt més caòtic, i ara és tot com molt més escola, però d'altra banda també veus gent molt madura i gent molt, molt profunda, inclús que em plantejaven preguntes a les classes que em semblaven superinteressants, perquè quan jo dono classes al Col·legi de l'Advocacia em fan l'alumnat, que són companys i companyes meves sí. de professió, em fan preguntes totalment pràctiques del dia a dia. Mira, un tema d'una execució d'una sentència
què
alemanya,
faries,
tal, m'han imposat no sé què, bueno, llavors van a la pràctica. En canvi, l'alumnat de la universitat t'entra en preguntes molt més abstractes, molt més conceptuals, que a mi m'encanta, perquè jo també sóc així, per entendre'ns, no? I llavors veus gent, veus aquest contrast, no?, d'aquests dos...
Preparar-se molt vol dir renunciar a molt?
Bé, no ho sé, jo penso que es pot compaginar tot, no? És a dir, tu pots, doncs això, tenir vida professional i vida personal, tenir activitats de formació i activitats d'oci, jo penso que es tracta d'organitzar-se, no? I que tot enriqueix.
Abans de seguir, treballes en el que vols, Sandra?
Sí, de moment sí.
Suposo que la Blanca també,
important.
No?
Sí.
És molt important.
És sí, tot important.
Sí. Maribel Calçada, bon dia, bona hora.
Oh, bon dia.
A la Maribel l'hem saludat en més d'una ocasió
sí.
i sempre també hem posat sobre la taula aquesta qüestió que li apuntàvem a la Blanca,
sí,
la... de si les qüestions de gènere, i no també per recórrer utòpics, sinó perquè la vida real és així.
Realment, a veure, jo...
Costa d'encara una miqueta més el micròfon, Maria. Perfecte.
El projecte que tenim actual, o que tinc, és l'assessoria Calçada Assessors. La vaig iniciar ara farà 13 anys, al maig del 2003, però és veritat que en aquest món estic fa més de 30 anys, al febrer farà 32, amb la qual cosa jo feia que sí amb el cap, amb la Blanca, sí. perquè realment jo, quan vaig començar amb aquest món de l'assessorament, també tenien amb el món del tema de les assegurances, sí. anaven a molts congressos, jo era una joveneta aleshores de 19 anys, jo sí que en aquell temps sí que vaig notar molt la diferència, perquè primer que hi havia en un congrés en el qual podíem haver entre 400 i 500 persones, pues, probablement no arribaríem al 10% les dones. Amb la qual jo fa 32 anys sí que notava molt la diferència. Avui per avui, que estic al món de l'assegurança, la vaig deixar i estic totalment centrada en el que és l'assessorament empresarial, també sí. a nivell particular, com bé deia la Blanca, és un ofici en el que requereix, amb les tantes novetats que ens venen contínuament, requereix una formació continuada i continuada i continuada. O sigui, aleshores, sí que és veritat que avui anem a congressos i el percentatge de dones és molt més elevat i l'actitud vers a les dones avui és molt diferent a la que jo vaig trobar als meus inicis.
D'acord. D'alguna manera aquesta trajectòria t'ha marcat el caràcter?
Jo crec que sí.
Sí?
Jo crec
Sandra?
Que sí.
Sí?
Sí?
Sí,
sí.
Us ha marcat. Totes tres somriuen, eh? Això vol dir que evidentment sí, ha marcat. I suposo que ha marcat, exacte, positivament, sí, ha marcat per
sí.
bé això.
A vegades jo m'he trobat, en molt poquetes ocasions, però a vegades sí que m'havia trobat, en que la professionalitat, pel fet de venir de la veu d'una dona, te la miraven de forma diferent. Avui poder ja no és així.
Vols dir implícitament qüestionada?
Sí, sí. Sí, sí. O sigui,
no explícitament, però allò...
No, tampoc no vull dir que em vaig trobar marginada, no seria el cas, mentiria, però sí que és veritat que en algunes ocasions puntuals sí que és veritat que el fet de que l'assessorament vingués d'una dona creava alguna pelucilla.
D'acord. Fent valer utòpic, però, per una pregunta amb un punt de perversitat. I algunes dones poden haver fet valer la condició femenina per arribar
pues
a determinats llocs?
Home, m'imagino que sí, evidentment. De tot hi ha.
De tot hi ha, no?
Sí.
De tot hi ha. Però en qualsevol cas, l'experiència que heu viscut és més aquesta, la d'un cert qüestionament inicial.
Sí, però parlo
de fa molts anys.
Parlo de fa molts anys.
De fa molts anys.
Avui dia jo em trobo, o sigui...
còmode.
Molt còmode en el meu àmbit professional i com bé deia la Blanca, et trobes de tot. Hi ha persones grans que et tracten amb totalment respecte i amb una total igualtat, que en definitiva és el que crec que hauria de ser.
Incidim una mica aquí. Hi ha una visió femenina de la vostra feina? Hi ha una visió femenina a l'hora d'assessorar? Hi ha una visió femenina a l'hora de defensar? Hi ha una visió femenina a l'hora també de Sí?
Jo penso que sí. Jo
recordo... crec que hi ha un factor.
Sí. No, és que ara que parlaves d'això, jo acabo de tenir com un flash, no? He recordat un cas que vaig portar fa 4 o 5 anys. El client era un empresari d'aquí de la comarca, precisament, que tenia un conflicte amb una empresa italiana, amb un distribuïdor, i justament me'n recordo que la meva manera d'estudiar el cas i de valorar-lo i de donar-li el consell era d'una determinada manera, i llavors simultàniament aquest client estava consultant el tema amb un advocat italià a Sicília en relació al conflicte, perquè hi havia una part en què necessitàvem un advocat italià per la part que era de dret italià del tema. Llavors aquest advocat sicilià, que havia contactat el meu client directament amb ell perquè ja el coneixia d'abans, els donava un consell totalment contrari, absolutament agressiu, absolutament, ho sento, testosterònic, i des del meu punt de vista professional era un suïcidi jurídic. D'acord? Llavors el meu client estava tot engrescat
que, amb la solució que li aportava, amb la solució testosterònica.
Testosterònica, perquè sembla que a vegades els advocats bulldog, no? En el client li dona més sensació de seguretat, no? Perquè és que aquell va a tope i estos se van d'allò encima, o cuando les enviamos no sé què.
Pots acabar de fer la frase, sí. però ha quedat molt clar.
Però en realitat, jo vaig estar estudiant el cas i per mi el més sensat era arribar a un acord per evitar una demanda i un risc d'indemnització de 100.000 euros. Clar, llavors el meu client durant un temps es va anar deixant portar per l'estil bulldog del siciliano, val? Però al final va arribar un punt que allò a regañadientes, com diuen els castellans, o a contracor, com es diu en català, va acabar fent el que jo li deia. El meu estil era més, potser més suau i
el
més
de tal. La frase feta, millor un mal acuerdo que un buen pleito, és això?
És que per mi, és que inclús era un bon acord.
Era un bon acord.
Era un bon acord. Era un acord de ruptura d'una relació amb un distribuïdor a l'estranger sense pagar-li cap indemnització.
Però ens has posat molt bé. Sandra, sí que és cert que ens agrada en general trobar-nos al davant persones que apareguin com posseïdors d'una certa veritat inqüestionable, amb un caràcter capaç d'enfrontar-se més o menys a tot i a tothom, amb una expressió de seguretat personal, allò que siguin homes o siguin dones. Ens agrada aquest perfil de persones, no? Atrau aquest perfil de persones, i no sé si la teva feina cerca d'alguna manera això, que algú, fent servir aquest verb que ara es parla, s'empoderi d'ell mateix.
Correcte.
I que per tant projecti una imatge de seguretat personal. No?
Sí.
Ho busquem, això?
Ho busquem inicialment per nosaltres mateixos, per qüestió d'autoestima.
Necessària.
És necessària l'autoestima, equilibrada, no la supèrbia,
no.
Perquè hi ha molta gent que peca de tenir un alter ego que des del meu punt de vista no està suficientment equilibrat, i llavors doncs, entrem en un dels pecats capitals, que és la supèrbia. No. La gent necessitem estar segurs de nosaltres mateixos, i aquesta seguretat ens la pot proporcionar diverses coses. Una d'elles, de fet, un dels quatre pilars de l'autoestima, és l'autoimatge, és a dir, el concepte que nosaltres tenim de nosaltres mateixos, com som, com és la nostra imatge i què transmet la nostra imatge a l'exterior.
I si acceptem aquesta imatge tal com és?
Sí, de fet, quan parlo amb els clients, de les primeres coses que hem de fer és una entrevista d'una hora i escaig, i passem per fases de l'autoconeixement. Aquella persona o aquell grup de persones o aquell directiu o directiva que contracta els meus serveis per poder aplicar tota la teoria de l'assessoria d'imatge als seus empleats o empleades, necessita fer un reset, diguem-ne, entrem en una fase d'autoconeixement, de què soc, és una mica així conceptual,
sí,
també,
sí,
sí. Què soc, què transmeto, quines qualitats transmeto, si seguretat, o més aviat sóc una persona més dinàmica que segura, o una persona més propera o més distant, i en què vull convertir-me, o què puc potenciar de la meva imatge que pugui arribar a transmetre aquestes qualitats que jo necessito, a
tothom...
nivell personal, disculpa,
no, i tant.
Professional i o social, perquè són aquests tres àmbits.
Tothom es pot convertir en el que vol, ho dic perquè és clar.
Sí.
Sandra, a mi m'interessa, sí. I escolta'm, jo vull ser...
No, bueno, clar.
Per això em refereixo, eh?
Convertir-se potser no és la paraula.
Es pot convertir en un... Jo voldria ser un referent social, jo voldria ser, etcètera, jo voldria ser-ho tot i ara sóc unes poques coses.
No.
Això no pot ser, eh?
Nosaltres no convertim les persones, no les canviem.
Ho dic per si alguna vegada el client té aquesta sensació de dir jo em poso en les seves mans i vostè em convertirà. No.
Potenciem, nosaltres intentem potenciar tots els punts forts i les seves virtuts, és com les matrius DAFO d'una empresa que se'n diuen, les debilidades i les fortaleces,
sí.
Doncs en les persones també existeix. Hi ha una matriu que tenim tots i cadascun de nosaltres. El que passa que primer és esbrinar en què consisteixen aquests punts forts i aquestes febleses, els punts forts, potenciar-los al màxim, treure la millor versió de tu mateix o de tu mateixa, el que parlàvem, no?, del gènere, i en quant a les debilitats o les febleses, que també en tenim perquè ens fan humans, perquè les hem d'acceptar i hem d'estar contents també de poder tenir la capacitat d'acceptar-les, doncs neutralitzar-les, o una paraula que no m'agrada utilitzar però els clients i les clientes l'utilitzen, dissimular. No dissimulem, neutralitzem, no? Focalitzem l'atenció en les coses que són més agradables de la nostra persona, de la nostra actitud, de la nostra aparença física.
El mateix que li preguntàvem a la Blanca i abans que la Maribel ens contesti, hi ha una visió femenina d'aquesta feina?
Sí.
Sí? En quin sentit?
És que som diferents. És a dir, la visió de les dones i de les de la dels homes són absolutament diferents.
Es pot dir així, eh?
Sí.
Sense que ningú prengui mal, eh?
I que ningú prengui mal perquè estem encantats tots de ser diferents. I és enriquidor. Des del meu punt de vista és enriquidor, eh?
Diferent en quin sentit?
En la manera de resoldre els conflictes, en la manera de visualitzar el futur, per exemple, som més emotives, ells són més racionals i més pràctics, nosaltres hi ha de tot, en termes generals, eh? Potser tenim un sentiment i una sensibilitat per l'estètica, per les emocions i per la bellesa en B alta,
sí.
Diferent, i ells són més de resultats. Ells primen la immediatesa en la consecució dels seus objectius i de resultats. També amb l'assessoria d'imatge és molt evident, també. Tenim clients homes i tenim clients dones.
Per això preguntava.
I busquen coses diferents, busquen coses totalment diferents. L'home busca resultat immediat, no? Potser el canvi aquest que tu comentaves, que
sí.
Jo, clar, li he de fer entendre que no serà en qüestió de dos dies, sinó que és qüestió d'implementar petits detalls, petits canvis, petits hàbits en la indumentària, amb el color, amb la roba, amb els complements, amb l'actitud, amb les habilitats de comunicació, etcètera, etcètera. I en canvi la dona ho fa més per ella mateixa, ho fa per aconseguir aquesta autoestima que totes necessitem, per sentir-se millor amb si mateixa i per tant per sentir-se millor amb el seu marit o amb la seva parella, amb els seus fills, amb les relacions que té amb les amigues, amb el negoci, amb l'empresa, amb el treball que tingui, etcètera, etcètera.
Els homes fan valer més la feina que les dones quan es parla d'assessoria d'imatge o no?
Sí.
Quan et referies a que la dona té molt un univers al qual vol, no sé si dir complaure o que es vol sentir bé dins un determinat univers,
exacte,
que va més enllà
homes,
de la feina.
Sí, correcte.
I els homes és més abocat a la imatge personal.
En els casos que m'hi he trobat
sí.
O si fan valer més la seva imatge personal associada a la seva vida social o personal, és en el cas que estiguin buscant parella, estiguin en recerca activa de parella.
D'acord.
Que és molt interessant també.
Maribel, la visió femenina d'una feina com la teva,
uh-huh,
i que es diferenciï de la visió masculina d'una feina com la teva.
Bueno, a veure, la meva feina, no ho he dit, però tenim dos vessants de clients. El client empresa, petita empresa,
sí,
i el particular. Aleshores,
faig un parèntesi aquí,
sí,
perquè el que feu és el que abans se'n podia dir literalment gestoria?
Bueno, és que la paraula gestoria...
Que ha passat, no sé si ha passat a la història ja o no.
No, és que de fet se li diu a tot gestoria mal nomenada.
Gràcies, a
perquè
veure.
Perquè la gestoria en si està emmarcada dintre d'un col·legi professional que només poden aplicar els gestors administratius que estan dintre d'aquest col·legi professional.
D'acord.
Val? I que tenen una determinada titulació. Aleshores, la gent de carrer a vegades ens diu gestoria a tots. Vale? I no tots són gestories i ens dediquem única i exclusivament a fer meres gestions. En el meu cas, tot surt bé de la branca total de tècnic tributari. Això és molt ampli perquè tant estem especialitzats en el que és la tributació de l'empresa com del particular. Clar, per això deia que són dos vessants, el que és empresa, el nostre client principalment és el petit empresari, que en definitiva és el que està suportant la trama d'aquest país amb un percentatge força elevat i que per desgràcia és el que suporta la màxima pressió fiscal que hi ha en aquests moments.
I encara és així això?
I per mi sí, total i absolutament.
Això no ha canviat, eh?
No.
Els petits empresaris i les petites empresàries tenen a l'esquena tots els maldecaps a buts i per bé.
Bueno, és que de fet és les grans empreses, bueno, no cal que ho digui jo, està anomenant-se cada dia en totes les notícies i àmbits econòmics, que totes les empreses que estan de l'IBEX 35 i tal, pues que el seu la seva tributació per A o per B baixa d'uns percentatges del 15%, quan el normal és que estem pagant un 25, un 30. Aleshores, això és una cosa que és palpable i no ho dic jo, ho diuen tots els mitjans de comunicació. Aleshores, sí que és veritat que en aquests moments, i jo almenys dels anys que jo faig que treballo amb aquest ram, sí que puc dir que en els últims 4 anys realment estem tenint molta pressió fiscal, molta canvi jurídic, molta inseguretat jurídica perquè s'està legislant molt malament.
Molt malament.
Per mi sí. Per mi sí, perquè hi ha...
En una època en què un pot pensar, home, si vivim l'època més garantista que hi pot haver...
Bueno, això és el que intentem i perseguim els professionals, doncs, reclamar que cada vegada es miri de... O sigui, s'ha de mirar, de tenir en compte el que legisla, no... Quan legisla... no té en compte que després s'ha de portar a la pràctica del dia a dia.
D'acord.
Quan aquesta legislació que surt l'has de portar a la pràctica del dia a dia, surten els entrebancs, surten els forats legals que no s'han previst en el moment de la seva, de la seva publicació en el BOE.
Una legislació sense tenir en compte la casuística de quotidiana.
Jo, sincerament, crec que en aquest moment els que ens governen no tenen en compte realment la situació en la que estem passant i sobretot que és el petit empresari el que està suportant el pes fiscal, el pes tributari de tota la... Clar, què passa?
La Blanca senteix, cadascú suposo que no ho sabem.
Sí, perquè m'imagino que ella ho està visquent a primera línia, igual que jo.
Sí.
Quan es diu no es té en compte, bé, es poden interpretar dues coses. Que per una banda jo faig abstracció de tot el que està passant, jo el que m'interessa és ingressar,
bueno, és
perquè
que
si no això no s'aguanta.
El problema és que, això és, jo sempre ho he dit, això és com si tu tens de portar l'economia de casa teva. Si tu tens despeses de 10, ara has de buscar-te la vida perquè t'entrin com a mínim 10, perquè si no estàs en un dèficit. Avui precisament han sortit les notícies, el dèficit del 2015 estava previst en un 4,2 i finalment ha sortit en un 5. Ho he sentit justament quan venia cap aquí.
Per tant, hi ha 9.000 milions d'euros.
Sí, només 9.000.
Només 9.000.
Parlem de milions d'euros com si fossin quilogramos de llenties. I aleshores, clar, si tu això ho trasllades a una economia particular i familiar, està clar que això és insostenible. Portem molts anys així. Sembla ser que els senyors que ens governen només saben què fer, pressionar més per poder omplir més les arques per omplir aquest dèficit. Però realment jo crec que les gestions econòmiques no s'estan duent a terme com ens deurien, perquè quan s'ha molt ama de casa jo crec que sap gestionar més l'economia que el que ens estan gestionant avui dia.
Es senteix també la Blanca. Per tant, la Maribel es deu trobar al seu despatx amb aquella frase tan clàssica de arregla-m'ho com...
Clar, evidentment, com
cada,
podem...
Cadascú en el vostre àmbit suposo que té frases que s'escolta molt sovint i la d'un assessor, per descomptat que deu ser, la d'algú que li digui, escolta'm, a veure com podem resoldre això o a veure com em pots intentar, dins el marc legal, òbviament, que la cosa no apreti tant com apreta cada dia. Aquesta és una de les...
Sí, aquesta seria la vessant gran de cara a l'empresari i per l'altra banda tenim el client particular que necessita l'assessorament. Ara començarem aviat la campanya de la renda, l'assessorament i la liquidació d'impostos amb una herència, successions, ens agradi o no ens agradi, estem en un sistema econòmic que tot passa per tributar i tributar és passar per caixa, en definitiva. Aleshores, la nostra funció és minimitzar l'impacte de la caixa aquesta, no? De mirar, com tu bé deies, amb el tramat dintre de la legalitat, de veure totes les beneficis, reduccions que podem tenir per tal de minimitzar el cost tributari que últimament està sent.
Gairebé és com si diguéssim, a l'assessor li correspon aportar aquella sensibilitat que la llei feta des del despatx no té.
Sin lugar a dudas. Home, és que el tema és que és com he dit ja, no? Realment no s'està pensant en el petit empresari, que realment és el que està portant últimament molt de pes. M'imagino que això, els oients que ens estiguin escoltant,
aquí
ho trobaran i estaran...
Totalment d'acord.
Perquè el problema és que la gran empresa, o sigui, en tota aquesta comarca n'hi havia moltes grans empreses. Aquí Sitges no queda cap gran empresa.
Queda res.
Bueno, ni gran empresa ni mitjana, mm-hmm. gairebé. Bueno, mitjana sí que n'hi ha algunes,
sí.
Però com a gran empresa no queda res.
A Vilanova. A
Vilanova exactament gairebé el mateix. N'hi ha algunes però comptades amb els dits de la mà. I podem els d'una dir gairebé et sobra. Aleshores, clar, de què Vilanova, Sitges, Sant Pere de Ribes, tota aquesta comarca, tenim moltes empreses de serveis. I què són? Pues petites i fins i tot microempreses. Qui porta el tramat econòmic de la mm-hmm. comarca? Pues amb molt percentatge, la petita.
Ens queden només 2 minuts. Quantes persones treballen al teu despatx?
En el despatx en total són 8.
Sou 8?
Sí.
Treballes per tu sola?
Sí, sóc autònoma i tinc un equip de col·laboradors també.
D'acord, suposo que quan un diu sóc autònoma, autònoms.
Bueno,
no en parlem dels autònoms.
No,
és un capítol a part.
És un capítol a part, que no hi ha imatge que ho pugui arreglar, no. Suposo, que pugui maquillar el que diu una autònoma.
La autònoma emprenedora.
Està clar. Blanca.
Sí, jo estic a un despatx amb altres companys i companyes, però sóc autònoma també.
Ets autònoma també?
Sí, tinc molta xarxa de col·laboració.
Va bé així?
Va molt bé, molt bé, sí. Jo vaig treballar 4 anys a un despatx i 9 anys després a un despatx hispano-alemany i fa 5 anys que estic pel meu compte i la veritat és que em va molt bé com a autònoma.
Trobes a faltar alguna cosa de la vida de despatx?
No, perquè tinc la part bona de les dues coses, perquè estic en un despatx amb altres companys i companyes, és a dir, que ja estic en un col·lectiu, i al mateix temps tinc la meva independència i les meves col·laboracions a nivell internacional i per tant em va perfecte així, i a més així puc fer aquestes 3 activitats que us comentava abans. Si estigués subjecte amb un cap,
és a dir,
no
permet
podria,
aquesta
podria.
Llibertat personal de poder, de poder escollir,
però també té els inconvenients que comentava la companya, dels autònoms, de la fiscalitat, tot aquest tema, en què realment sí que és veritat que suportem una càrrega bastant important, però a mi globalment em compensa, la veritat.
Sí?
Sí.
Suposo que més que suportar la càrrega important que se suporta, aquella sensació que no hi ha reciprocitat a tot allò que es paga.
A l'esforç que fas, exacte.
Perquè si no, dius, mira, encara em serviria perquè, saber que...
Perquè si tu pagues i a l'esforç que fas
es
trobes compensat amb serveis, amb moltes altres coses, però estem trobant, clar, i a part les notícies tampoc no són gaire...
Sí,
perquè quan tu fas un esforç per pagar i sents doncs, que hi ha tal frau, hi ha tal altre, i que a més són de les persones que ens governen i que a més implanten aquelles normatives que per tu cada vegada són més restrictives, amb més obligacions, etcètera, etcètera, evidentment això no ens agrada a ningú, jo la primera, evidentment.
No hi ha res que ho pugui excusar. Maribel, gràcies. Gràcies, Sandra. Gràcies, Blanca.
Gràcies.
En 15 dies torna el temps de la VEC i en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.